segona hora del primer cafè de Ràdio Estel amb la Mercè Raga i la Sara Cruz i noves propostes, no us ho perdeu.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Salutacions de nou, us parla aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. A partir d'ara, el primer cafè de Ràdio Estel, ens esperen les naus misterioses de l'Àlex Vintró, les bones recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló. I també us volem proposar avui un pla per aquest cap de setmana. La Fedaia us convida a celebrar el Nadal a PortAventura. Sara, bon dia de nou.
Molt bon dia, Mercè.
Ara amb la Sara repassem els titulars més destacats a aquesta hora.
Vol que Catalunya esdevingui un estat i, si és que sí, vol que aquest estat sigui independent? Aquesta és la doble pregunta escollida per convocar el referèndum de Catalunya, que serà el 9 de novembre del 2014. Pregunta, per tant, que només admet com a resposta un sí o un no i que els partits favorables al dret a decidir van pactar ahir mateix. Encara sobre aquest tema, el president espanyol Mariano Rajoy afirmava ahir que la consulta no es farà perquè xoca frontalment amb el fonament mateix de la Constitució, que és la indissoluble unitat de la nació espanyola. Tot i això, va evitar pronunciar-se sobre si el seu executiu es planteja suspendre o no l'autonomia de Catalunya. De l'exterior, Corea del Nord executa l'oncle del dictador Kim Jong-un, fins fa poc número 2 del règim, després de ser destituït oficialment dilluns per consum de drogues i malbaratament de diners als casinos. Ha estat jutjat per un tribunal militar que, com dèiem, l'ha declarat culpable de traïció al partit i al país en intentar promoure un cop d'estat. I en esports, el Barça de bàsquet va perdre ahir a la pista del CSKA de Moscou per 79 a 65 a la novena jornada de la primera fase de l'Eurolliga. Els blaugrana, per tant, es complica en la segona plaça del grup A i, de moment, sembla que s'hauran de conformar amb la tercera.
Escolta, avui és un sant, escolta, fantàstic, Santa Llúcia.
Santa Llúcia.
Santa Llúcia ens conservi la vista.
Home, a mi bastant,
eh? Sí, a tots. Clar que sí, clar que sí.
Vale.
Doncs bueno, això.
Avui divendres... Felicitem a les Llúcies.
A totes les Llúcies. Divendres 13 de desembre celebrem Santa Llúcia, que va morir probablement a Siracusa el 304, en la persecució de Dioclecia, per manament del procònsul Pascasi, patrona dels cecs, protectora de la vista
i, bueno, i de les modistetes, perquè ara us explico, la meva àvia em explicava doncs, que anys enrere, bueno, ara suposo que també les modistes van a posar l'espalmeta allà a la catedral, a la Santa Llúcia, però abans, o sigui, baixaven totes les modistetes allà fent cua, llavors baixaven els soldats, que era l'època que hi havia soldats, i bueno, hi havia una bona entesa entre les modistes, i després es mirava, potser després se n'anaven, jo què sé, a ballar, o se n'anaven a prendre un xocolat amb xurros.
Bona entesa, eh?
Ah, exacte, una bona entesa, esclar que sí. Era una amistat que després durava. Això és el que explicava la meva avi, segur que és veritat, eh? Vull dir que ja sé que ara les modistes continuen baixant i continuaran a Santa Llúcia a demanar-ho, i tots hi demanem igualment. Doncs, bueno, mira, avui podem, o sigui, felicitarem Lucía Parellada, que diu que ens escolta des dels Estats Units, des de Nova York. Pues moltes felicitats i moltes gràcies per escoltar-nos des de tan lluny. Moltes felicitats. També a Maria Mineri, que avui és el seu aniversari, fa 28 anys, em deia la Mercè que està fantàstica, que no sembla que tingui 28 anys.
Constància, que constància, porta els 28.
Exacte.
Molt ben portats.
Doncs molt bé. Llavors, bueno, també podem felicitar, que també és l'aniversari, a Maria Dolores de Cospedal, 1950 a Maria Luisa Fernández Rudi, 1944 la Carmele Marchante, la periodista, i 1928 Nati Mistral, actriu i cantant espanyola. I sobretot, sobretot, felicitats, Llucietes, Llúcies, que tingueu un bon dia i sobretot que Santa Llúcia ens conservi la vista.
Moltes gràcies, Carmeta.
A vosaltres. Que bon dia de Santa Llúcia.
Bon dia.
Vale, bon dia.
Ràdio Estel.
Els pares tenen l'obligació de verificar les modalitats amb què es realitza l'educació sexual en les institucions educatives, a fi de controlar que un tema tan important i delicat sigui afrontat de forma apropiada. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el martiri de Síria, els cristians víctimes de l'odi i la violència. No et quedis enrere. Informa't de tota la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Si aquest Nadal vols estalviar, passa per Hipercor.
Trobaràs llagostins cuits de Madagascar per només 19,95 euros al quilo.
De 30 a 40 peces per quilo.
Hipercor. Acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Recorda, llagostins cuits a 19,95 euros al quilo. Preu vàlid a la península.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
A aquesta hora arriben les naus misterioses de l'Àlex Vintró. Àlex, molt bon dia.
Bon dia.
A veure, aquesta setmana...
Aquesta setmana ja...
Vens farcit d'estrenes, perquè sí. La setmana passada no vam tenir les naus misterioses.
No vam tenir les naus misterioses, gràcies a Déu, perquè hi havia pel·lícules horribles la setmana passada, concretament. Sí, sí.
Sí? Quina pel·lícula?
Vaig estar mirant i les dues grans estrenes eren Carrie, el remake aquest, sí, que em fa una por, més por que una pedregada, i després feia un Plan d'escape, aquesta espècie de...
La comèdia.
Una pel·lícula amb el Silvestre Stallone i el...
Ai, sí, i el
Schwarzenegger.
Sí, és veritat. Sí. És veritat. Perdona, però van estrenar el Le Weekend,
sí,
que aquesta diuen que està bé, no?
Té molt bona pinta.
Del creador aquesta. De Notting Hill.
Sí. Aquesta fa més gràcia, eh?
Bueno, mira, així ja hem fet un repart ràpid. Què ens espera aquesta setmana?
Abans de parlar d'això, parlem una mica de les nominacions als Globus d'Or, que com tothom sabem, diuen que és l'avantsala dels Oscars, aquesta fase tan manida, i comentar una mica que no hi ha gaires sorpreses. Bàsicament, les que estaven previstes. Aquesta setmana, precisament, parlarem de 12 anys d'esclavitud, que està nominada a pel·lícula millor drama, i després el Capitán Phillips, Gravity, Filomena, que encara no s'ha estrenat aquí, de l'Stephen Frears, i després el Rush. I per comèdia musical, aquí divideixen les categories, fan comèdia musical i drama. I per comèdia musical, American Hustle, que m'agradarà veure si és tan comèdia com diuen, el Her, que tens especial interès, em sembla, en veure-la.
Sí, 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 Her, sí, el que passa que és això, no? Està pendent de...
Està pendent d'estrenar. Després fan l'Inside Llewyn Davis, dels germans Coen, a Nebraska, de l'Alexander Payne, i el Wolf of Wall Street, del Martin Scorsese, que totes aquestes estan pendents de veure-les aquí. Encara no les han estrenat. Suposo que en els propers mesos les podem veure abans de la gala dels Oscars.
Que van anar previsibles aquestes nominacions, però no ho sabem, perquè hi ha algunes que... Bueno, tu, que ets una mica cafre, igual sí que les has vist alguna.
No.
No?
No n'he vist cap. D'aquestes, no n'he vist cap. Bueno, el Capitán Phillips, Gravity, les que han estrenat aquí sí que les hem vistes.
Sí.
Però, clar, per entendre's, queda la xitxa. Per mi, queda... Clar. Queda la xitxa de tot això.
Escolta, Àlex, i quina diferència hi ha entre els Oscars i els Globus d'Or? El Globus d'Or, el qui selecciona, diguéssim, són els propis actors, és?
Això és com els Globus d'Or és la premsa estrangera de Hollywood.
Vale.
La premsa estrangera, que són tots els corresponsals de les pel·lícules de les revistes especialitzades europees, que s'ajunten i fan l'associació d'actors. De premis. Sempre s'havia dit que la gala dels Globus d'Or era la més entretinguda que la dels Oscars, perquè fa sopar i et donen alguna cosa a veure, i sempre la gent es deixa anar una mica de la llengua en els discursos i tal. També està bé que entri la televisió, cosa que en aquesta època que vivim, doncs, amb el paper tan important que té la televisió, trobo que té la seva gràcia. I, en fi... Doncs això, respecte del cinema, poques sorpreses.
Doncs aquesta gala dels Globus d'Or, que tindrà lloc, que celebra a Los Angeles.
Exacte, celebra a Los Angeles el 12 de... Bueno, és el diumenge 12 de gener d'aquest any, de l'any que ve, vaja.
Del 2014?
Ah, exacte.
Any de la consulta?
Any de la consulta. Els primers Globus d'Or després de la pregunta.
Doncs què, comencem per això amb les estrenes d'aquesta setmana.
Comencem, que ja tenim tema.
¿Dónde acaba vuestro viaje? ¿Buscáis aquello que os otorgue el derecho a reinar? Una búsqueda cuyo fin es reclamar una tierra y matar a un dragón.
Doncs comencem per la gran estrena de la setmana, probablement de les més esperades de l'any, la segona part del Hobbit, La desolación de Smaug. Doncs això, que és la segona part de la trilogia aquesta, que es va treure una mica de la màniga el Peter Jackson estirant el llibre del Tolkien. I aquesta és la segona part, la part del mig.
Per tant, creus que també està estirada? Perquè molts dels crítics de la primera part del Hobbit ja van dir-ho, que està bastant estirada.
Sí, però el Peter Jackson ha estat molt intel·ligent a l'hora de fer... aquesta espècie de lifting del llibre, perquè hi ha afegit molt material que està en llibres annexos de tota la història diguem, del món de Tolkien. No és que hagi agafat i s'hagi inventat material, sinó que ell ha dit, doncs, agafo això del Silmarillion, agafo això que surt a Los Hijos de Húrin, agafo això que surt als Cuentos Inacabados i tal. I ho ha anat... Tot ho ha anat... ho han fet enquivir d'una manera... Que queda bé, per exemple, que parlen del començament de l'establiment del regne dels enanos aquest d'Erebor, doncs en allà ja et parlen de coses que no surten al Hobbit. En parlen lateralment, però no forma part de la trama original de la pel·lícula, o el propi... les batalles de Zanulbizar, que passa davant de les portes de Mòria. Tot allò està fet pensant en història afegida o que es menciona durant la novel·la, però que no se'n parla específicament o no forma part de la trama principal.
Jo tinc una teoria, sobre aquesta pel·lícula. No, la deixaré pel final.
Del final?
Sí, a veure si estàs d'acord o no. D'aquesta pel·lícula no, en general de les pel·lícules amb efectes especials.
En general, de les pel·lícules, sí. He tingut una revelació.
No, perquè amb aquesta pel·lícula em passa com... Tinc com una paradoxa especial, però acaba.
L'anterior la vas veure a 48 fotogrames per segon?
Sí, la vaig veure. Sí,
allò
sí.
Era bastant... A mi em va posar una mica nerviós, allò.
Clar, a veure... Vinga, no, continua.
No,
si deixo...
Llença.
No, al final.
Doncs, si no ens ho vas explicar, ens ho expliques després. Continuem amb la sinopsi, no? Mm. Diguem que la història segueix d'on parteix l'anterior, el viatge inesperat. Mm. Els personatges en el seu periple hauran de creuar el bosc Llobregós, on seran atacats per les aranyes, arribar a la ciutat del llac, a Esgaroz, i a les runes de l'antiga ciutat del Vall, que veiem destruïda la primera pel·lícula per al drac. Fins a arribar a la muntanya solitària d'Erebor, on dorm el drac, que és Mauk, del que s'ha parlat.
Que és un dels grans protagonistes d'aquesta segona part del Hobbit, no?
Jo crec que sí.
A part la veu?
Sí, també en vull parlar.
Ah, vale.
Ens anem posant els temes pel final.
Sí, sí.
Damunt del botí dels nans, no? Sí. I ells poden recuperar el seu regne. Pel camí coneixen el mig home, mig os Beorn, els elfs Silvan del Bosc i el seu rei Thranduil, I el fill Legolas, que torna Legolas...
Orlando.
I d'adolescents. I de no tant, adolescents.
Vale, jo t'ho agraeixo, eh?
I Gandalf, mentrestant, per sí. Això, en una espècie de història paral·lela, que en el llibre es menciona, però no apareix directament, el Gandalf, mentrestant, haurà d'enfrontar el mal que habita la fortalesa de Dol Guldur, el nigromante i tota aquesta història. I és veritat que això també té un paper força, força important a la trama. Diguem que la pel·lícula altre cop l'han rodat a Nova Zelanda, que ja no es trobarà mai de sobre això de que és la Terra Mitjana, i que tornen als actors que van fer tant El Senyor dels Anells com la primera part d'aquesta pel·lícula, Liam McKellen fent de Gandalf, Martin Freeman de Bilbo, el Richard Armitage fent de Thorin Escut de Roure, i afegim el Luke Evans, que em sembla que també t'agradarà bastant, que fa de Bart l'Arquer, que seria...
No, perquè aquest ja és com massa arquetip, no? Potser és el típic així com...
A la novel·la...
L'altre és més finet, no?
A la novel·la, el Hobbit, sí. El personatge de Bart, jo crec que el Hobbit, en moltes coses, és com l'assaig general del Senyor dels Anells, del Tolkien. I el personatge de Bart és molt, molt semblant al personatge de l'Aragorn al Senyor dels Anells. Vull dir que també, hasta amb l'aspecte, té un aire aragonesco. Que no aragonès.
No, per favor.
I el Lee Pace, que fa el rei dels elfs, el Thranduil, que té un aspecte així tot impressionant. Mm. I a l'Orlando Bloom, que torna. I la Evangeline Lilly, que fa el personatge aquest, que és el més controvertit, perquè aquest sí que és completament inventat per el Peter Jackson, que és la elfa Tauriel, la jefa de la guàrdia elfa de...
Sí, que la Lilly sortia a Lost.
Exacte,
no? A Lost. Un dels personatges principals.
Un dels tres principals, per entendre. Si Lost tenia tres protagonistes...
Ella era un
Sí, exacte. I, doncs això, a diferència de la pel·lícula primera, aquesta no la doblaran al català, vull dir que això és un hàndicap, però bueno, que de totes maneres... Si es pot i es té ocasió, val la pena, és la típica pel·lícula que val la pena veure la versió original, perquè l'actor aquest, el Benedict Cumberbatch, que precisament en parlarem per la segona pel·lícula, perquè també hi apareix, posa la veu, una veu espectacular, que m'agradaria que escoltéssiu un segon quan dobla el drac Smaug. Una veu així tota cavernosa i impressionant, que li va molt bé a la veu del drac Smaug.
Però no li han fet res?
Home, sí, l'han tocat digitalment. No és que tingui aquesta veu normalment.
Però aquest home, aquesta veu...
Té una veu espectacular. A més, és una veu molt camaleònica perquè fa moltes imitacions i fa imitacions divertidíssimes. També us convido que si us podeu posar al YouTube i veieu el Cumberbatch aquest fent imitacions, també fa riure molt.
Mira, jo m'he quedat glaçada. Me'n recordo una mica a La història interminable.
Sí.
Saps la veu del...
La nada.
Sí.
El llop aquell, no?
Sí. Allò que era com un... No, el gos que volava.
Ah, el Feuer. Follo.
Follo, clar.
Es deia follo. El que passa és que a follo en anglès no es podia... No podien dir en castellà perquè quedava raríssim.
Una mica raro. Doncs sí, és una mica la veu, no? Que fe... bueno,
sí, tenia una veu així.
No, una mica així de...
Sí.
Bé, molt bé, no?
Jo crec que estarà molt bé. No, m'agradaria que compartissis amb tu la teva opinió sobre les pel·lícules de ciència ficció.
Sembla la inspiració, ara.
Ai, què dius, ara va.
Té a veure alguna cosa amb la... Mira, m'ho he apuntat perquè si no se marxava. Amb l'emoció tecnològica, perquè jo crec que les pel·lícules on predominen els efectes especials, no sé si estaràs d'acord, a dia d'avui han trencat... Bé, no és que hagin trencat, sinó que han superat una mica la concepció clàssica del cinema clàssic, de que cinema és igual a narració. Per què? Ara sembla que estigui fent aquí una classe teòrica.
No,
perquè, a veure si estàs d'acord. Jo crec que tot això ve al punt de reflexió de dir els crítics i els experts moltes vegades doncs, jutgen aquestes pel·lícules basades en ciència-ficció, en efectes especials, amb uns criteris, és a dir, amb uns judicis de valors erronis, i per mi ho jutgen malament. Perquè la narració ha canviat. M'entens el que et vull dir? Perquè donant més importància... O sigui, el públic cerca amb aquestes pel·lícules buscar la narració que generen els efectes especials i no pas la narració en si. No dic que aquestes pel·lícules no tinguin el seu contingut, com és el cas del Hobbit, que es basa en una novel·la, saps? Però saps el que et vull dir?
Sí.
Que moltes vegades potser aquests crítics i experts doncs, jutgen aquestes pel·lícules amb criteris tradicionals i aquí és on crec jo que no... que les pifien.
Estaria... O sigui, estic d'acord que hi ha pel·lícules que bàsicament només es centren en el tema dels efectes especials, però bàsicament aquestes pel·lícules solen ser molt avorrides. Si tu vas a pensar en una pel·lícula que és només tot efectes especials, per exemple, hi ha moments de la Guerra de les Galàxies, de la trilogia nova, que no es poden veure de la quantitat d'ordinador que hi ha posat allà i es fan avorrides. Es perd una mica la sensació d'humanitat en la imatge. Aviam, hi ha un problema, és que amb tota la revolució tecnològica, en aquesta del cinema i la creació d'imatges per ordinador, passa que quan es descobreix una cosa s'ha de fer de seguida tot i portar-ho al màxim de les seves possibilitats. Si ara em permeten fer 10, el que jo faré és fer 500. Però, per exemple, tu veus una pel·lícula com Avatar, que és bàsicament tot fet amb ordinador, i no la veus tan... Ja ha fet un pas una mica més, ja va més cap a la narració. Sense la narració, la pel·lícula té un sentit relatiu. Els efectes especials formen part de la trama. Ara,
exacte.
Que els efectes especials a vegades es passen, estic d'acord. I hi ha vegades que són completament necessaris i es posen per amanir un producte que per altra banda... Quan tu no saps què fotre, i fotré una explosió.
Clar, però d'alguna manera busquen el cinema d'accés, no? Que seria no aquest cinema d'afegitons, sinó aquest cinema de complements. Perquè, sí. No? Llavors estaríem distingint dues classes de pel·lícules. Però per això et deia que potser el públic, quan va veure aquestes pel·lícules, busca més l'emoció tecnològica que li pot desprendre veure els efectes especials doncs, que per la tecnologia digital punta d'aquell moment, i no pas per la història en si de la pel·lícula, o bé bueno, la reflexió que se'n desprèn, eh? Bé, ja està.
No, segur que hi ha un abús amb aquest tema, però, per exemple, una pel·lícula com Gravity, que no es pot fer sense efectes especials, perquè passa a l'espai, per entendre'ns, bàsicament és completament accessori. Efectes especials és, si no surt això, no hi ha pel·lícula. Hi ha altres pel·lícules que sí que dius, sense els efectes especials és que no tinc història. Llavors és una mica diferent. O és més prima que el paper de fumar i no hi ha qui l'aguanti, saps? Bueno, en fi, que tot és... Jo crec que hi ha molts abusos perquè la tecnologia ha evolucionat i s'ha implementat d'una manera molt ràpida, però també jo crec que ara s'ha arribat a un punt en què sí que s'han adonat que és una eina i no tant un fi en ell mateix.
Però, per exemple, per tu cinema seria igual a narració?
Sí, sempre.
Sempre?
Sempre, sí, és explicar una història.
Doncs vinga, què? Va,
jo volia fer un altre comentari, dir que doncs això, que igual que dèiem que hi ha afegitons en el Hobbit aquest, jo estic molt d'acord amb les adaptacions del Peter Jackson, no amb tot, però ja en general sí, trobo que estan molt bé i que fan accedir a un món imaginari a la gent que probablement si no fos perquè ja la pel·lícula no entrarien a llegir els llibres o s'interessarien per ell. I que sí que resulten gairebé com una història comentada del Hobbit. Si tu llegeixes un Hobbit comentat, jo en tinc un del Coriolsen que està molt bé, i et va explicant la batalla aquesta, per què es va produir, qui hi havia, no sé què, perquè a vegades la trama és tan succinta que et prens una mica del context de lo que ve a ser una novel·la del tot, que bàsicament és un tot un món en el que uns personatges es desenvolupen, però hi ha molt context. Llavors està molt bé per veure, no, i això t'explica això, i això t'explica l'altre. Això crec que el Peter Jackson ho fan bastant de gust.
Vinga,
passem a l'altra gran estrena de la setmana, va.
Yo nací como un hombre libre. Vivía con mi familia en Nueva York.
Sé bueno con tu madre.
Hasta el día que me engañaron.
Por Solomon.
Me secuestraron y me vendieron como esclavo.
Bueno, negro, ¿cómo te sientes ahora?
Me llamo Solomon.
Doncs seguim amb aquest 12 anys d'esclavitud, que repassant la llista dels Globus d'Or apareix en primera posició, suposo que per aquest 12 del començament. Doncs això, la
pel·lícula... De què va aquesta pel·li? Explica'ns.
Tal com escoltàvem en el trailer, la pel·lícula tracta del segrest del tal Solomon Northup i la seva venda com a esclau l'any 1841. I com això va desembocar en el seu captiveri en règim d'esclavatge durant 12 anys, com molt bé indica el títol. Solomon Northup va gaudir d'una vida privilegiada, no? En el context d'uns Estats Units dividits per la xacra de la compra i venda de persones. El seu pare era un esclau llibert i la seva mare una mestissa, que van ser completament lliures i van assolir cert grau de benestar. Bueno, el seu pare va comprar una granja, van viure allà, els seus fills van rebre una educació, ell va establir-se pel seu compte, es va casar, va tenir tres fills. Tot i això, tenien certes dificultats econòmiques, va haver d'acabar de venir tot això està basat en fets reals, eh?
Ah, sí?
Sí, sí. Es va acabar venent la granja que ell havia comprat i es va traslladar a un altre lloc perquè hi havia més oportunitats de feina. Ella per tocava el violí, tocava molt bé i anava a diferents puestos a tocar. I en una d'aquestes, dues persones el van enganyar, el van drogar i el van vendre com a esclau. I el van enviar a una plantació de Nova Orleans on va passar per les mans d'amos més bons i més dolents. Ell continuava insistint, imagina't l'èxit que devia tenir que l'esclau et digués que era una persona lliure i hi havia els amos que això li van treure cops de fuet i ja tenia alguns de més bons, alguns de més dolents, però bàsicament les va passar molt canutes fins que va trobar una persona que el va ajudar i va poder-se alliberar. Vaig estar 12 anys d'esclavitud, però va acabar sent lliure. Trobo que està bé conèixer una mica la història, perquè a vegades, si no, amb aquestes pel·lícules que tenen molts personatges, a vegades et perds. I ara qui és aquest? I aquest era l'abogat bo, aquest era l'abogat dolent, que tots ho fem, això. Aquest és el malvat, aquest no és tan malvat, aquest és semi-malvat, aquest l'ajudarà, saps? Només per als actors que els representen, a vegades també els encasillem i tal. Està bé això, llavors et pots centrar també en com està realitzada la pel·lícula, l'ambientació, la posada en escena, els actors, el diàleg, tot en general té més sentit, almenys, jo et dic, això personalment. També el fet de que es basi en fets reals sobre la persona aquesta, el Solomon Northup, que va escriure la seva pròpia història a la mateixa època que es va publicar La cabana del tio Tom. Doncs això, sobre la seva presència i... probable nominació als Oscars, dic que hem de tenir una mica en compte els mecanismes de Hollywood i tal. Venim de l'any anterior, que hi havia dues pel·lícules que parlaven de l'esclavatge, tipus Lincoln i Django desencadenat, i veurem com això afecta. També hem de veure que s'ha mort el Nelson Mandela recentment i que tot aquest tema torna a estar una mica d'això.
Veus allà de pel·lícules ara o no?
No crec que... No veig una allau d'això. Sí que estan fent un remake amb l'Idris Elba que l'estrenaran, em sembla, d'aquí poc, sobre el començament de la vida del Nelson Mandela, així com Invictus era al final. Sobre aquesta pel·lícula que va ressaltant que el protagonista, molt agut d'escriure fonèticament, Chiwetel Ejiofor, que el podem veure a Love Actually, a Plan Ocult...
Com ha estat, això?
Chiwetel Ejiofor. Doncs aquest noi...
que britànic, fa... eh?
Sí, és un actor britànic, sí. Encara que és d'origen nigerià, fa de protagonista. Jo considero que és un actor com va dir un pino, que es sol dir, i que segurament, si no s'endú a l'Òscar, estarà en l'eterna segurament del final. La pel·lícula està dirigida per l'Steve McQueen, que torna a treballar amb el Michael Fassbender, que és un dels de les plantacions. L'Steve McQueen és el director de Shame, que és una pel·lícula bastant incòmoda de veure.
I per cert, el Fassbender, que parles de Fassbender, el consejero...
Que un horror, eh? Insuportable.
T'ho vaig dir jo, eh?
Jo també t'ho vaig dir a tu. Ja sabia jo que allò era un desastre a punt de passar, però bueno.
Bé, no, potser hi ha gent que li agrada, eh?
És el Ridley Scott i el Cormac McCarthy... Bueno, en fi, que aquí surt també el Benedict Cumberbatch, sí. El Paul Giamatti, el Brad Pitt, també, altre cop, com a The Counselor, i l'Alfred Woodward, tots amb diversos pes. I hi ha una noia que es veu que ho fa molt bé, també, que... A veure si ho trobo. Lupita Nyong'o. Que és una noia que debut havia fet de documentals.
Però a mi em sona aquesta
sí.
Actriu.
Doncs és la seva primera pel·lícula com a actriu. És que ha estat involucrada en el món del cine. El seu pare era exministre de quin país? Ah, no ho recordo. I la seva cosina es veu que és un personatge molt important del seu país. I bueno, que està involucrada a la pel·lícula.
Estem parlant d'aquests 12 anys d'esclavitud.
12 anys d'esclavitud, eh? 12 anys d'esclavitud, que us he explicat una mica ja la trama. No sé si era necessari o no.
No, però jo us l'explico i això. Ens hem posat en context també del que...
Exacte, i tot arreu en parlen molt bé. Unes crítiques excel·lents.
Àlex, ràpidament, quines estrenes tenim més que ja marxem?
Vale, doncs s'estrena també aquesta setmana... un biòpic que té una pinta de refregit i de caspa insuportable. Ai. Diana, sobre la princesa de Gales, sí? Amb el que l'única gràcia que em sembla que té és que surt la Naomi Watts fent de Diana de Gales, parla dels últims darrers 2 anys de la vida de Diana i de la seva relació amb el Dodi Al-Fayed, i amb un cirurgià hindú, que es deia... Bueno, no ho sé. I després... vull dir que no les podem comparar amb la reina o...
Res,
o la dama de hierro. Vale. No crec que vagi per aquí els tiros. Després s'estrena una pel·lícula infantil que es diu Free Birds, que han traduït aquí horriblement com a Vaya Pavos. I després Lore, una coproducció australiana o germana sobre 3 fills d'una família nazi que han de fugir i de les persones que els ajuden en el seu periple, que aquesta en parlen molt bé. Després Unalí, un drama italià sobre adolescència i immigració, i Guadalquivir, un documental de naturalesa que també té molt bona pinta. Doncs això, aquesta setmana...
Molt bé. Bé, però jo crec que ens
dues opcions principals per anar al cinema. I gairebé obligatòries les dues, si no és aquest cap de setmana, en les properes, perquè...
Clar, però deu estar fotut. El Hobbit jo suposo que deu estar ja tot bastant venut.
Sempre hi ha puesto.
Sempre
hi ha puesto.
Vinga, doncs esperem amb candeletes aquesta pel·lícula Her, aviam quan l'estrenaran. Ja m'avisaràs.
Exacte, i tant.
I si no, ja ho sabeu, eh? Hi ha molt de cinema per disfrutar aquest cap de setmana. Gràcies, Àlex, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, igualment.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les 1001 cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
La Bíblia de tots, un referent de la cultura universal pels nens. La Bíblia de tots, amb il·lustracions de Pilarín Vallès i amb l'assessorament de pedagogs especialitzats i d'experts biblistes. La Bíblia de tots, un llibre d'Estrella Polar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Comença el compte enrere a Hipercor.
Cada cap de setmana, ofertes increïbles per fogasses.
Per exemple, televisor Oki L40V de 40 polzades.
Només 299 euros.
Aprofita-les. Són les ofertes compte enrere d'Hipercor. També a hipercor.es.
Ves alerta, que volen.
Ràdio Estel.
Quarts de 10 del matí, la Federació d'Entitats d'Atenció i Educació a la Infància i a l'Adolescència, la FEDAIA, celebra demà, 14 de desembre, un dia per la infància. Serà el parc temàtic PortAventura i sota el lema serà de construir entre tots un futur millor per la infància.
És, Mercè, si et sembla bé, expliquem una mica què és la FEDAIA. És la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d'entitats d'infància, joves i família en situació de risc social o desemparament. Va néixer l'any 96 i està formada per 94 entitats que tenen més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l'àmbit de l'acció social, també l'educació, la formació prelaboral i l'atenció a les famílies.
D'aquesta iniciativa i de la FEDAIA en parlarem avui amb la Sònia Martínez, que és la seva directora. Molt bon dia, Sònia.
Hola, bon dia.
Abans de parlar d'aquest dia per la infància que tindrà lloc demà a PortAventura, parla'ns una mica, Sònia, més extensament de la vostra federació. Què pretén la FEDAIA? Bé, primer explica'ns les tasques que porteu a terme i després ja ens expliques la iniciativa demà.
Molt bé, doncs la FEDAIA el que pretén és avançar amb els drets de la infància, tant a nivell personal com social, i per això realitzem una sèrie d'activitats que van des de poder sensibilitzar la societat de quina és la situació de la infància més vulnerable aquí a Catalunya, amb diferents campanyes, i també doncs, poder afavorir doncs, la igualtat d'oportunitats entre els propis infants i oferir un seguit de serveis als infants, no? D'altra banda, també és en la nostra missió poder doncs, interlocutar amb l'administració per millorar les polítiques públiques adreçades a la infància i en aquest sentit hem participat doncs, últimament amb tot el que s'ha fet amb el Pacte Nacional per la Infància, amb la llei que es va aprovar el 2010 dels drets i oportunitats de la infància. Estem al dia a dia doncs, treballant amb l'administració i també treballant amb les nostres entitats i per millorar doncs, el benestar dels infants més vulnerables.
Ara ja més en referència a aquesta iniciativa de demà, què preteneu amb aquesta iniciativa? Recordem, demà 14 de desembre celebra aquest dia per la infància el parc temàtic de PortAventura.
La nostra intenció era poder celebrar un dia per tota la infància, que independentment de la seva situació familiar, perquè la infància es troba en una situació deguda a la situació per la que travessa la família, pugui assistir al parc de PortAventura independentment d'aquesta situació, no? Per això doncs, hem posat les entrades a un preu solidari de 18 euros, perquè pensem que amb aquesta iniciativa qui compri l'entrada doncs, pot accedir al parc a un molt bon preu i a part està afavorint doncs, que altres infants que no tenen la possibilitat mai de poder anar al parc puguin assistir també demà en el parc.
Sònia, a part de la recaptació de demà es destinarà als programes que impulsa la FEDAIA per afavorir, com ens estaves explicant, la igualtat d'oportunitats dels infants en situació de risc d'exclusió social. Parla'ns d'aquests programes.
Bueno, des de la federació, com et comentava, fem diverses coses. Unes d'elles són campanyes per sensibilitzar a la població de la situació per la que travessen les famílies i que no es vegi estrany doncs, que demanem que s'hagi d'invertir en polítiques adreçades a la infància i que s'hagi d'incrementar aquesta inversió, no? D'altra banda, també doncs, gestionem programes adreçats doncs, a les famílies més vulnerables i també als propis infants, no? Com és programes de treball familiar, programes doncs, de treballar en prevenció perquè els nanos doncs, que estan en situació de dificultat, de risc d'exclusió social, no acabin esdevenint doncs, encara amb més dificultat i se'ls hagi de desemparar, i treballem en tots aquests àmbits, no? Llavors, directament per això, l'entrada de mà es revertirà a que infants de mà puguin assistir al parc de Port Aventura. Vull dir que és directa.
Sònia, hi haurà alguna actuació especial, alguna sorpresa demà a Port Aventura?
Bueno, vingueu i així veureu què és el que ens depararà el dia.
Però en principi, o sigui, a Port Aventura no sé quina hora obren les instal·lacions.
A les 10.
A les 10, eh? A les 10 fins a les 8 de...
Doncs mira, és un dia molt maco, a més, perquè per Nadal a Port Aventura ho tenen preparat, fan activitats especials per Nadal, i a les 6:30 em sembla que fan la cabalgata, que la fan allà al llac que n'hi ha, i després fan uns focs d'artificials.
I Sònia, on podem comprar aquestes entrades? Doncs suposo que mateix Port Aventura...
No, les heu d'adquirir a Ticketmaster. Si entreu a la pàgina web nostra de la FEDAIA, potser és més fàcil, que és www.fedaia.org, i si no, a la web de Ticketmaster, amb un cercador poseu FEDAIA i us surt, heu de cercar doncs, aquesta imatge de Vine a Port Aventura amb la FEDAIA, aquest lema. I aquí són aquestes entrades solidàries.
Doncs ja està així de fàcil, eh? Ticketmaster, compreu l'entrada i perfecte, ja disfrutar amb la família, no?
Clar
perquè
que
suposo
sí.
Que, clar, estarà oberta a tot el públic.
Està oberta a tothom. Aquesta és la gràcia, doncs que realment infants en situació de més vulnerabilitat i famílies i altres en situació de normalitat puguin gaudir d'un dia per la infància que tots es mereixen, no?
Doncs, Sònia Martínez, moltíssimes gràcies. No sé si vols destacar alguna cosa més. El missatge ha quedat clar, Sara.
I tant.
Jo no sé què faràs demà. Podríem anar a Port Aventura,
vinga,
no?
Anem-hi, Mercè. Quedem a les 9 i anem cap allà trinco-trinco amb el cotxe.
Doncs sí, perquè amb el cotxe o bé també podem arribar-hi en tren, eh?
Sí,
que
si
va superràpid.
Sí.
I tant,
sí.
I tant.
Doncs, Sònia Martínez, moltíssimes gràcies. Esperem que l'acte demà vagi molt bé i t'esperem un altre dia. Et convidem aquí al primer cafè de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió, Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les peregrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Si aquest Nadal vols estalviar, passa per Hipercor.
Trobaràs torró de xocolata Suchard en diverses varietats per només 2,95 euros la rajola de 285 grams.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Recorda, torró de xocolata Suchard per només 2,95 euros la rajola. Preu vàlid a la península.
Bé, com que divendres a aquesta hora arriba la secció al primer cafè Nutrició i Dietètica, avui volem parlar, atenció, de com podem preparar el nostre organisme de cara als àpats nadalencs, Sara.
Sí, tant. És molt important,
és molt important. Per tant, avui, en comptes de parlar del post, parlarem del pre-nadal digestiu.
Exacte.
I escoltem a Maria Josep Rosselló, la nostra experta en nutrició dietètica. Bon dia, Maria Josep.
Molt bon dia.
Bé.
Sí, és una molt bona idea, perquè igual que bueno, preparem les cases, les ciutats ja estan, no? Tenen un aspecte diferent, etc. Ens preocupem de les coses exteriors, seria molt bo preocupar-nos del nostre interior.
Clar.
Sobretot les persones que pateixen alguna malaltia. I hi ha tres molt, molt, molt abundants, per desgràcia, que realment són les que poden patir un problema, i un problema fins i tot seriós, amb les festes. I un sistema de fer prevenció perquè això no passi. Ja parlarem del post, si vols, o com fer-ho.
Perfecte,
no? Després,
perfecte.
El dia de Nadal, quines atencions, o les festes, quines atencions han de tenir especials aquestes persones. Però aquestes tres malalties són la hipertensió, que és una cosa molt generalitzada, molt, i que és la primera causa de problemes durant el Nadal, problemes importants, de gent que té que ingressar ràpidament, o fins i tot que arriba a tenir un ictus, que això no té arreglo, per tant és una desgràcia que hem d'evitar. El segon són les diabetis, que moltíssima gent és diabètica també, i una tercera que també ens preocupa, que són totes aquelles persones que tenen un excés de colesterol, un excés de triglicèrids. Per tant, si voleu, ens centrem en aquests tres problemes, perquè amb el tema de la hipertensió, doncs tenim persones joves i tenim persones grans, tenim persones que tenen problemes de ronyó i que, per tant, tot el que diem ara per el tema de la hipertensió els anirà molt bé també a aquestes persones. Aquí l'única excepció que, com sempre, hem de dir, a les recomanacions que ara faré, sobretot pel tema de la hipertensió, és que les persones que tenen una insuficiència renal, aquests ja, i que fan diàlisi sobretot, etc., aquests sí que ja saben la dieta que han de fer i aquesta no se la poden saltar mai. Per tant, si parlem de la hipertensió, menys la gent amb insuficiència renal, doncs hi ha moltes coses a dir, i us asseguro que si ara, en els dies que ens queden, la gent ho fa ben fet, no tindran cap mena de problema durant les festes.
Val, Maria Josep, perquè nosaltres avui tenim una notícia que va sortir ja fa uns dies en què ara ens explicaràs bé els aliments que afavoreixen aquests tipus de malalties en aquests dies de Nadal. Però aquesta notícia que et volíem explicar és que el dia de Nadal és quan es registren més atacs de cor de tot l'any. Continuat d'aquest estrès que dèiem, estrès de regals, estrès a la cuina i estrès també a la taula, no? que és el que parlarem una mica.
Sobretot a la taula i un dels problemes. La causa principal és la hipertensió, perquè la gent el primer que diu és, va, per un dia no em prenc la medicació. Això, a veure, si es volen fer un bon regal de Nadal tots els hipertensos, el primer que han de fer és prendre la seva pastilleta. O sigui, aquell és el primer regal del seu dia de Nadal, perquè això ja els està protegint. Per tant, sisplau, que ningú digui, per un dia no m'ho prenc. No, aquell dia més que mai ho necessiten, val? Per tant, no deixin mai la medicació, això és la primera cosa. I és molt trist aquesta notícia, però és ben certa. Clar que hi ha factors que se sumen, no? D'estrès, de tipus psicològic i tal, però si el físic funciona, és a dir, anem a veure. El nostre cos pot estar carregat de sodi, i, de fet, la majoria de les persones tenen un excés de sodi en el seu organisme. I el que es tracta és d'aquí a Nadal fer una gran baixada de sodi, com una netejada a fons, val? I pujar el potassi. Per això parlo que la gent amb insuficiència renal, això ja no va per ells. Però per tots els altres, el que s'hauria de fer és, a part de prendre la medicació, que ho insistiré, seré molt passada amb el tema de la medicació, és... D'aquí a Nadal, la gent amb hipertensió s'ha de proposar no posar sal al lloc, perquè ja faran una baixada del seu organisme de sal. El dia de Nadal faran un extra, segur que el menjar no serà sense sal, però com agafarà el seu cos molt baixet de sodi, no, tenen molt menys risc de tenir un problema. Per tant, a veure, com es proposa un això? Bé, si la proposta és baixar de sal i pujar de sodi, el primer que els recomanaria són els caldos vegetals sense sal. Un caldo vegetal pot ser un entrant fantàstic i és molt fàcil de fer. Vull dir, agafem unes cebes, algun porro, si voleu, julivert, que és molt ric en potassi també, ben econòmic, api, si voleu, algun vegetal més que us vingui de gust, alguna fulla d'enciam, i fer un caldo amb aquests productes, sense sal. Aquest caldo es pot guardar a la nevera i tant es pot prendre fred com calent. És a dir, si quan anem a prendre una tasseta d'aquest caldo, que és molt diurètic i és molt ric en potassi i ens fa orinar molt, i això per la hipertensió va perfecte, li podeu posar unes gotetes de llimona que encara ens ajudarà a estar millor. Per tant, proposeu-vos prendre una o dues o tres tasses o gotets d'aquest caldo d'aquí a Nadal. Molt econòmic, molt fàcil de fer.
Mira, que bé.
Això seria de veritat, eh? Prepareu-vos d'aquesta manera. La segona cosa que us diria, pues, com no volem posar sal i volem utilitzar coses també molt diurètiques, és el moment de fer purés. Purés de carbassó, de carbassa, amb ceba, amb porro, sempre, eh? La ceba amb porro ens ve perfecta. I si li posem una miqueta d'alguna herba, com per exemple farigola, pues pot estar bo sense sal, val? I seria una cosa calenta, per exemple, per sopar, que ens aniria molt bé. Va molt bé també les escalivades. L'escalivada. Sí.
També va bé l'escalivada.
Sí, perfecta per hipertensos, perfecta. I es pot consumir sense sal. És d'aquells productes que no és avorrit sense sal. Una verdura bullida sense sal és molt avorrida, s'ha de reconèixer, val? Per tant, les verdures es recomanarien que les fessin a la planxa, sí, al vapor, però no bullida, perquè realment és horrible. Val? Per tant, aquestes són les recomanacions importants. Després també els recomanaríem molt, i això va pels tres, tant pels hipertensos, diabetis o excés de greix, que consumeixin iogurts desnatats. En el cas de la hipertensió, les proteïnes de la llet, i en el cas amb el iogurt desnatat va perfecte, també ens ajuden a equilibrar la tensió arterial. Per tant, els postres poden ser un iogurt desnatat o un iogurt desnatat entre hores. I també una recomanació pels les tres patologies seria que d'aquí a Nadal, bé, no comencem a tastar els torrons, eh? Però sí les nous. Val? Ah. Els torrons, sí, les nous. 20 grams de nous diaris d'aquí a Nadal,
sí,
seria perfecte, perquè no tenen sodi, tenen molt potassi, ens ajuden a rebaixar el colesterol, fan una prevenció. Pels diabètics és perfecte. Per tant, és una proposta que no repetiríem tant en les recomanacions de la diabetis com en el colesterol triglicèrids, però la hipertensió igualment. Per tant, us heu de fer amics d'això, no? Del iogurt desnatat i de les nous,
vale,
i d'aquí a Nadal consumir aquestes coses, no?
Maria Josep, perquè bé, els hipertensos, potser quan en notes això, doncs, que tens la pressió alta, clar, hi ha algun aliment que li pugui fer front? Perquè les persones, doncs, que tenen la pressió baixa, sí que es poden vendre, doncs, Coca-Cola, sí, no? Sí, recomanen. Sí, sí. En el cas dels hipertensos, què ens recomanes?
No, el que estem dient, justament el que estem
dient. Tot això, quan sí, notem que nosaltres tenim la pressió arterial alta.
Un caldo vegetal.
Caldo vegetal, nous,
iogurts desnatats, perfecte, escalivades, purés sense gens ni mica de sal. O sigui, eliminar totalment la sal. Així és com, per pujar la tensió, diem de seguida, prengui alguna cosa salada.
Sí.
Aquí diem, tregui tot i absolutament la sal. Ara, per baixar ràpidament la tensió arterial, no queda més remei que medicació, eh?
Vale.
Perquè, torno a repetir, el tema d'una pujada de tensió arterial, això que la gent diu per un dia no té importància, no, per desgràcia, per un dia hi ha un ictus. I un ictus suposa, pues, això, un trencament, un vessament de cerebral i pot ser, pot deixar, pues, unes seqüeles de per vida. Per tant, sisplau, que ningú s'amargui els Nadals per no prendre la seva medicació o per fer un abús inadequat. Perquè, clar, ja ho parlarem el proper dia, les coses que pugen la tensió, no?
D'acord.
Jo ja ho deixaré. Ara, ja ens queden molt pocs minuts, perquè el temps sempre passa molt ràpid a la ràdio, no?
Sí, Maria Josep, i quan t'escoltem, clar, no, passa més ràpid.
Bueno,
doncs,
jo crec
queden 8 minuts, per això, encara tenim 8 minuts per
fer
feina.
Jo crec que pel tema de la diabetis també cal dedicar-li uns moments, perquè la diabetis és una malaltia molt seriosa. Tenim milions de persones amb diabetis, és de veritat molt, molt important. La més abundant és la de la gent gran, perquè el diabètic que es punja amb insulina, pues, també porta molt més control. Bé, què fer d'aquí a Nadal per arribar bé i perquè faran aquella extra que no sigui tan greu, no? Pues, jo els recomanaria molta fibra, per tant, el pa de ser integral d'aquí a Nadal, molta fibra en forma de verdura, molta fibra en forma de llegum, però els recomanaria que d'aquí a Nadal no tastin ni l'arròs blanc ni la patata. Per tant, posin llegum, posin molta més verdura i deixin de costat tot allò que és refinat. Per tant, l'arròs blanc no, la patata també és de les que fa pujar el sucre, i que prenguin només una fruita al dia, no més d'una fruita al dia. I, en canvi, els hi tornaria a repetir, els iogurts desnatats i els 20 grams de nous són postres fantàstics que es poden prendre durant el dia. Però la compra de les persones diabètiques aquests dies hauria de ser de moltíssima verdura. I també molt peix, cosa que ja em fa anar a la tercera recomanació, és a dir, per la gent que té el colesterol alt o els triglicèrids, a no ser que tingueu alguna pregunta pel tema de la diabetis, clar, que està clar que no han de prendre res de sucre, eh?
Això està clar, eh?
Res de sucre.
Val.
Ni sucre ni mel, eh? Que molta gent diu, bueno, al iogurt no li poso sucre, li poso mel. No, ni sucre ni mel. Mm-hmm. Tenim edulcorants molt vàlids avui en dia i hi ha una gamma immensa per escollir, per tant, poden provar, però, si us plau, res de sucre. I sobretot els diabètics sí que els haig de dir que no comencin a tastar, perquè són molt llaminers, els diabètics, que no comencin a tastar aquests torrons sense sucre,
són recomanables, sense sucre. Maria Josep,
sí, sí,
els torrons
que... Sí que són, però pel dia de Nadal, no els dies abans, no?
Val.
Però va, clar, és que ja la gent va començar a comprar i diu, sí, ai, mira, quina gràcia, no?
Sí.
I vinga, ja estem, no? No.
Com això... són sense sucre, no?
No. Són recomanables, però no per abusar-ne.
Val.
És per prendre una mica i un dia. D'acord?
D'acord.
I ja les recomanacions la propera setmana, sí, ja les farem, no?
Val,
doncs pues ja ens anem
passem...
a la gent que té colesterol i triglicèrids. Uh-huh. Què els recomano? A part de molta verdura i molta llegum, com els diabètics, molt peix blau, molt, molt. Si poden menjar peix blau cada dia d'aquí a Nadal, seria perfecte, perquè aquests àcids grassos omega-3, o sigui, saturar el seu organisme d'àcids grassos omega-3, és allò que els hi vindria millor. I aquests àcids grassos omega-3 el trobaran tant en el peix blau com en les nous. Per tant, aquesta recomanació que hem dit, li va bé 20 grams de nous al dia, tant els hipertensos com els diabètics, com la gent que té colesterol o triglicèrids alts, doncs és una realitat. També hem de dir que tant la gent que té colesterol i sobretot els que tenen els triglicèrids alts, les recomanacions s'assemblen a les de la diabetis, però sobretot la gent que té els triglicèrids alts, res de sucres, res de sucre. Estaria molt bé també que d'aquí a Nadal no posessin res de sucre ni coses ensucrades, perquè a vegades la gent diu, no, jo no poso sucre, però ja es compren la bulleria o es compren, no?, coses que porten sucre afegit. Per tant, tornem a insistir en això, el pa integral, però pa de tota la vida integral, sense sucres afegits.
Mhm. Doncs, Maria Josep, si et sembla, si ens han quedat més coses al tinter, ho podem repassar la setmana vinent, perquè
sí,
són...
Sí, però jo crec que la setmana vinent aniria molt bé donar-los 4 recomanacions pel dies de festa, no?
Perfecte, doncs
perquè,
sí.
Perquè, de veritat, si podem disminuir o col·laborar a disminuir,
sí,
aquesta incidència de problemes cardíacs,
exacte,
i cardiovasculars,
dèiem,
en general, crec que seria un gran bé.
Hem de seguir unes pautes i són fàcils, aquestes pautes.
Són molt fàcils, sí. I serem molt més feliços, sincerament.
Exacte. Maria Josep Rosselló, experta en nutrició i dietètica, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que passis
vosaltres.
Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Gràcies.
Adéu.
El Pòsit, amb Carla Gràcia.
Avui, per acabar la nostra setmana dedicada a la paraula, parlarem del silenci. Sí, del silenci, perquè el refrany diu que la paraula és plata i el silenci és or. Perquè només en el silenci podem escoltar i de l'escolta neixen les paraules, les verdaderes, les que emanen del nostre cor, de la serenitat i de la consciència. Sovint quedem amb amics o amigues i parlem de moltes coses, però quan marxem cap a casa ens n'adonem que allò que tant ens preocupava no ho hem explicat i que tampoc sabem com es troba el nostre amic respecte a aquell tema que tant li inquietava. Parlar, utilitzar les paraules, significa primer escoltar, i per escoltar cal callar i estar en silenci. Compta la quantitat de minuts que estàs en silenci escoltant activament algú al llarg d'un dia. Si és molt menys que l'estona que has passat parlant, és probable que necessitis invertir les actuacions. Més silenci, més escolta i menys paraules. Les paraules són bones, com l'aigua, la justa i necessària, perquè no desbordi els rius i ens ofegui. Bon cap de setmana de paraules i silenci.
Com ens agrada aquesta cançó.
Ai, sí. De U2.
De U2.
One.
Felicitem a la Carla Gràcia, també.
Que és el seu aniversari, avui. No diem els anys, no.
No cal. Persones importants avui compleixen anys, eh?
Sí, és veritat.
És veritat.
Doncs bé, Sara, nosaltres ho deixem aquí. Ens hi tornem a posar dilluns a les 8 del matí, vinc, com sempre.
Exacte, bon cap de setmana, Mercè.
Que vagi molt bé igualment.
Vinga, fins dilluns. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it.